Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Quarta cinturó, sí o no? El debat ha tornat a ressorgir una vegada més, després que els alcaldes de Sabadell i Terrassa, Marta Ferrés i Jordi Ballart, apostin per reclamar de forma conjunta l'acabament de la infraestructura al seu pas pels dos municipis. El projecte porta anys al calaix del Ministeri de Foment, que no ha trobat el moment per finalitzar la carretera, que actualment s'acaba a Abrera, però que en el moment que es va projectar havia d'arribar a Granollers. Els dos alcaldes volen ara que reactivin els dos ramals pendents entre Abrera i Terrassa i entre Castellà i Sabadell, o el que és el mateix, l'anomenada Ronda Nord. L'anunci, però, no ha agradat a tothom. Els sectors contraris a la infraestructura critiquen que els alcaldes de les cocapitals facin front comú per una carretera que acabaria, diuen, trinxant el territori. Ahir escoltàvem els motius pel sí i avui escoltarem les raons del no. Serà d'aquí a uns minuts abans.
Titulars.
La plaga de xinxes als Merinals va a més. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, ha lamentat el fracàs de la via judicial i es pregunta per què l'Ajuntament no pot actuar de forma independent en el focus del problema.
Tinc entès que en sanitat tenen una suma d'uns diners per casos d'emergències. Per què no la fan servir? Jo no sé, a mi em van parlar d'un quart de milió d'euros. L'actuació ara costaria 10.000 euros. Jo crec que s'ha de tenir molt poca vergonya per no agafar d'aquest paquet d'emergències i dir prou, això s'ha d'aturar ja sí o sí.
El focus de la plaga és un domicili del número 10 del carrer Tibet. En aquests moments, però, tot el bloc està afectat.
El Teatre Sabadellenc es vesteix de gala.
Les companyies locals, Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol i el Ciervo presenten oficialment la temporada 2019-2020 en una cerimònia aquest vespre al Principal. Les quatre entitats oferiran un tastet de la programació que es podrà veure a Sabadell aquest curs.
El Centre d'Esports Sabadell ja coneix els seus possibles rivals de la primera ronda nacional de la Copa Federació.
Són el Prat, el Castellón, l'Alcoyano i el Jove Espanyol Valencians, el Teruel Aragonès, el Poblense Balear i el Mulleno Murcià. D'aquests 8 equips, només un jugarà la Copa del Rei d'enguany. El sorteig tindrà lloc demà a les 12 del migdia.
Us ho expliquem amb tot detall a l'Hotel Suís a partir de les 2.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. En aquest temps estable ens ho explica la Dolors Ballart des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant aquestes pròximes hores esperem ruixats, xàfecs a punts del Pirineu i també del Prepirineu, sobretot al sector més oriental. Precipitacions que al llarg de la tarda més s'estendran en d'altres sectors de la Catalunya central i nord de Ponent. Ruixats que avui de nou localment podran ser d'intensitat moderada i també fins i tot forta. Ruixats que a més també poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra. A la resta del país, a domini del sol, amb alguns núvols, sobretot a la zona del prelitoral, on també creixeran nuvolades i podran descarregar alguns ruixats de caràcter local. Avui en conjunt la temperatura serà més baixa que ahir, se situarà entre els 25 i els 30 graus a bona part del país, excepte el Pirineu, on se situarà entre els 22 i els 27. Demà, jornada també amb alguns intervals de núvols, al matí força trencats, amb predomini dels núvols alts i mitjans, i de cara demà a la tarda els núvols baixos augmentaran al litoral i prelitoral, també creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on de nou a la tarda i podria haver algun ruixat de caràcter molt aïllat. Demà temperatures que esperem que siguin una miqueta més baixes al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El trànsit. Hi ha retencions de 3 quilòmetres a la ronda litoral en sentit Llobregat i també cal destacar problemes a la C26 a Algerri, on s'està donant pas alternatiu per una col·lisió posterior entre un camió i un turisme, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, el centre d'informació transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, si deixi tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del centre d'informació transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Comencem.
La notícia del dia.
Sabadell i Terrassa han decidit deixar de banda la històrica rivalitat entre capitals i fer front comú per reactivar la construcció del tram del quart cinturó entre els dos municipis. Actualment la carretera, també coneguda com a B40, s'acaba a Brera. Els alcaldes Marta Ferrés i Jordi Ballart han expressat en les últimes hores la voluntat de pressionar Madrid perquè s'acabin els ramals pendents, un entre Terrassa i Brera i un altre que connectaria la ronda oest de Sabadell amb la B124, la carretera de Castellà. L'anunci, que es feia en plena setmana de la mobilitat sostenible, ha suposat crítiques des dels sectors més contraris a la infraestructura, com per exemple la campanya contra el quart cinturó. I de fet, estem en disposició de parlar amb un dels seus portaveus, el Toni Altaió. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com valora bon dia. Que els alcaldes de Sabadell i Terrassa vulguin reactivar la construcció del quart cinturó?
Home, a veure, d'entrada és comprensible que ells, si pensen que és una infraestructura necessària, que es belluguin, de la mateixa manera que nosaltres ens belluguem en el sentit contrari. Jo el que passa és que ara mateix no sé si és massa efectiu reunir-se amb un secretari d'infraestructures que està en funcions, que se sap que, a més, hi ha eleccions, i, per tant, potser ara mateix caldria més reunir-se amb altra gent, si és que de veritat volen avançar en l'objectiu que ells defensen. Jo penso que és ara mateix fer més un exercici públic, aparentar que es vol avançar en una línia, però que el moviment, en tot cas, és poc efectiu.
De fet, la finalització de la B40 depèn del Ministeri de Foment, que porta dècades amb el projecte damunt la taula. Segons la campanya contra el quart cinturó, s'hauria de quedar definitivament en el calaix?
Si més no, semblava que... Perquè sí que és veritat que ara es diu que els alcaldes de Sabadell i Terrassa comparteixen un objectiu. Fins a 4 dies la cosa semblava que era diferent. Però el que també és veritat és que hi ha molt consens també en el territori sobre que aquesta infraestructura, en tot cas, no forma part de les prioritats. I jo diria que tenint en compte també el que comentàveu en relació a aspectes del canvi climàtic, de la mobilitat, no sembla que avui en dia apostar per un tipus d'infraestructura que no ens ajudi a millorar l'impacte ambiental derivat de la mobilitat amb cotxes i que no ens ajudi a potenciar sobretot la veritable creació d'una xarxa de transport col·lectiu potent, que no ens obligui a utilitzar el cotxe, això segurament, aquestes jo penso que serien, o tinc la impressió que el consens majoritari en aquesta banda i no en defensar quart cinturó.
De fet, sempre s'ha posat en tela de judici que aquesta infraestructura al final resolgui els problemes de mobilitat que són evidents que té la comarca del Vallès.
Sí, ho sabem, que hi ha molts problemes. Precisament per això, i després d'haver estat molts anys defensant que ens feia falta fer una aproximació i sobretot que les administracions interpretessin de veritat, en el fons, la veritable discussió sobre el model de mobilitat que havíem de tenir al Vallès. Gràcies a això, el 2017 es va iniciar la redacció d'un pla de mobilitat del Vallès que va generar moltes expectatives, que havia d'ajudar a resoldre moltes qüestions, entre d'altres la del quart cinturó, de si era necessari o no, si era prioritat 1, 2, 3, 4 o 50.000. I llavors, en funció d'això, actuar, que les administracions actuessin amb coherència amb allò que diuen que estan defensant o que, per exemple, proclamen, com fa 4 dies, que estem en situació d'emergència climàtica. Llavors, potser seria més interessant que l'alcaldessa participés en l'elaboració o que intentés activar la reactivació, que es reactivés que aquest pla de mobilitat del Vallès s'acabés de concretar. no? Jo diria que segurament aquí, en aquest pla, que és on participem agents institucionals, moltes administracions, agents econòmics, agents socials, agents ambientals, això sí que és avançar en el consens, i segurament més que una reunió amb el secretari d'Estat, potser el que hauria de fer és potenciar que hi haguessin reunions del pla de mobilitat del Vallès.
Clar, quins són els reptes que hauria de recollir aquest pla de mobilitat del Vallès?
És que portem molts anys dient-ho. Necessitem tenir una xarxa, o sigui, necessitem tenir infraestructures de transport col·lectiu que ens permetin no necessàriament dependre del cotxe per bellugar-nos, per anar a treballar o a estudiar, el que anomenem la mobilitat obligada. Només amb això, i que aconseguíssim reduir un 50% la mobilitat que hi ha amb cotxe, amb vehicle privat, tenim una xarxa de carreteres suficient per absorbir la mobilitat necessària en l'àmbit nostre. O sigui, només que aconseguíssim que a cada cotxe, en lloc d'una persona, hi anessin dues, estaríem parlant de que no necessitem cap carretera, sinó que el que necessitem, o sigui, sense ni tan sols potenciar el transport públic, només amb això no ens farien falta noves carreteres. En tot cas, qui defensa que s'han de fer noves carreteres també defensa moltes vegades que s'han de destruir altres espais, que s'han d'urbanitzar altres espais, que s'ha de donar espai a l'especulació urbanística. No sembla que la societat estigui avançant cap aquí, o en tot cas sembla que, en coherència amb els criteris de lluita contra el canvi climàtic o mitigació dels efectes del canvi climàtic, no sembla que les apostes estratègiques de cara al futur passin per mantenir una infraestructura dissenyada en ple franquisme com a objectiu prioritari. Sembla que hauria d'haver-hi una certa evolució ideològica i també pragmàtica a com afrontar l'interès públic que es diu que es defensa.
Clar, i en paral·lel a això un altre debat, el del traçat, perquè si ens posem en la tessitura doncs que la infraestructura pogués tirar endavant, també caldrà parlar del traçat, perquè el que està clar és que els dos que s'han plantejat fins ara, que era que passés pel torrent de Colobrers o pel bosc de Can Deu, el que està clar és que això trinxaria el territori.
Sí, però és que a nosaltres ens fa molt difícil estar discutint de traçats quan encara no hem aclarit, sobretot perquè els que defensen el quart cinturó no ens han justificat amb números què és el que porta de positiu al quart cinturó, no? Però se'ns fa molt difícil parlar de traçat. A nosaltres ens sembla que és com bastant ridícul. Per exemple, i anant a efectes concrets, si sabem que la inversió de l'Estat a Catalunya és baixa, que no compleix fins i tot amb la disposició addicional tercera de l'Estatut que es va aprovar el 2010 i després, no?, tocat lleugerament pel Constitucional. Si no es compleixen aquestes inversions, no? O sigui, primer, si inverteix poc, es pressuposten inversions que després no s'executen. Algú es pensa ara mateix, amb l'historial que hi ha, que parlar de quart cinturó sense haver resolt altres qüestions és abordar seriosament qüestions de caràcter transferència de recursos amb l'Estat o execució de pressupostos de l'Estat o temes de competència o, no? Sense parlar d'aquestes qüestions que són importants, sense parlar de canvi climàtic, ens hem de posar a discutir del traçat quan encara no hem resolt de veritat altres qüestions que són prèvies a aquesta discussió del traçat. És que no perdre el temps l'hem de guanyar, no l'hem de perdre. Anar a Madrid ara mateix serveix per fer-se una foto, però així no sabem fins a quin punt això serveix per guanyar temps.
Doncs aquestes són les reflexions del portaveu de la campanya contra el quart cinturó, Toni Altaió. Gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia.
I precisament l'Entesa per Sabadell també ha emès un comunicat avui carregant contra el govern PSC-Podem per voler reactivar un projecte com el quart cinturó. Els cívico-polítics consideren una incongruència que es defensi una infraestructura com aquesta i alhora es vulgui lluitar per rebaixar les emissions de CO2 i el canvi climàtic. econòmica i política, la patronal i els sindicats lamenten que Pedro Sánchez no aconseguís formar govern i evitar així la repetició electoral. Els representants de treballadors i empreses apunten que la inestabilitat política provoca una inevitable paràlisi de les inversions, les lleis i com a resultat de l'economia en general. Malgrat això, agents socials i econòmics ho llegeixen des de punts de vista diferents. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Després de les eleccions del mes d'abril passat, Pedro Sánchez, guanyador dels comicis, no ha reunit al voltant del projecte socialista més vots a favor que en contra per renovar la legislatura a la Moncloa. Els empresaris creuen que aquest període de temps afebleix l'economia, ja que deixa a l'aire moltes actuacions que un govern en funcions no fa. Per exemple, en matèria d'obra pública, com apunta el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric.
Que no hi hagi un govern genera una situació en la qual no hi ha interlocutors. I en aquest sentit, doncs, tots aquells projectes que són necessaris per la nostra demarcació, doncs es queden en una situació d'aturada. Hi ha moltes coses que necessitem, molts projectes que cal tirar endavant per solucionar els problemes estructurals que estem patint a la nostra zona.
Per la seva part, els sindicats són més durs i apunten contra socialistes i Podem, qualificant de fracàs les negociacions per formar un govern progressista. Per Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Pedro Sánchez no buscava el pacte, sinó la repetició electoral.
Creu que la situació d'eleccions li beneficiarà amb ell i el seu partit, sense tindre en compte quins són els interessos de la ciutadania i del poble d'Espanya, en aquest cas, i de Catalunya, no? També prende, perquè, bueno, no alargar una situació com la que tenim ara, en temes laborals, en temes socials, en temes d'habitatge, temes que podem... Pues és una irresponsabilitat.
Per a Rodríguez és un problema pels treballadors que aspectes com la reforma laboral del Partit Popular o el debat de les pensions no es puguin abordar des del govern.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Us ho dèiem en començar, els veïns dels Marinals avisen que les xinxes continuen propagant-se pel barri sense aturador. El focus, que està localitzat en un pis on el propietari acumula trastos vells i ferralla, ja ha provocat que més d'una vintena de famílies pateixin els efectes provocats per aquests insectes, com ara picades a la pell.
La problemàtica s'agreuja, però l'Ajuntament de Sabadell continua lligat de mans i peus per poder actuar dins del domicili identificat com a focus de la plaga. El jutge de guàrdia, qui es va fer arribar al cas, ha denegat que sigui una qüestió d'urgència, de manera que el govern haurà de tramitar l'actuació per la via ordinària, la qual cosa podria demorar-la durant mesos. Així ho ha denunciat al Cafè de la Ràdio el president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García.
Això comportarà mesos de paperassa i de dilació d'aquest problema. Ja comencen en el bloc del costat a identificar per les finestres que els hi entren xinxos.
García, però, també s'ha mostrat crític amb l'executiu local. Segons ha explicat, el Departament de Salut disposaria de 600.000 euros reservats per actuacions d'urgència i es pregunta per què el govern no pot treure els diners per fer la fumigació d'aquesta partida. El president dels veïns dels Marinals ha quantificat l'operació en 10.000 euros i 4 dies de durada. El principal problema, però, continua sent que el propietari del domicili on s'ha detectat el focus no vol deixar casa seva perquè puguin netejar-la.
Més coses. La Fundació Privada Tendis denuncia que les aportacions de la Generalitat estan congelades des del 2012, malgrat que els costos dels serveis han crescut. El president de l'entitat, Josep Suárez, lamenta que el govern català hauria d'augmentar el pressupost un 10% per igualar-lo al d'abans de les retallades. No obstant això, només proposa un increment de l'1%. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Un increment que des de Tendis destinaran a augmentar els sous dels seus 180 treballadors, que també els tenen congelats des de fa 7 anys. Suárez assegura que totes les entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat estan fent pressió a la Generalitat per aconseguir aquest increment pressupostari que necessiten.
Estem fent molta força les entitats, diguem que tractem el tema de les capacitats amb la Generalitat, perquè és que tenim servei residencial, que evidentment és un cost important i tot el dia és una tasca pública fonamental, doncs necessitem que s'augmentin, diguem-ne, això, perquè els costos sí que han augmentat d'una manera significativa. I clar, a més a més, el seu dia vam haver d'adaptar tot a la funció de les ingressos. O sigui, tenim un pressupost de 6 milions d'euros. 6 milions. Clar, perquè ja dic que tenim aquí el dues residències, tot plegat.
Mentre les aportacions de la Generalitat no augmenten, Atendis organitza diferents iniciatives per recaptar fons i així poder finançar despeses extraordinàries, com la compra de dues furgonetes per traslladar usuaris de l'entitat. En aquest sentit, aquest vespre celebra el seu tercer sopar solidari al Club Tenis Sabadell. Té un preu de 35 euros i inclou diferents sortejos gràcies a la col·laboració del Centre d'Esports i la Penya Eurobètica de Sabadell.
El Teatre del Sol no obrirà la Sala Gran aquesta temporada. Els seus responsables han fet números i consideren que la despesa d'utilitzar aquest equipament és massa elevada. Serà la primera temporada en què la sala queda tancada tot el curs. Ho explicava un dels membres de la Junta de l'Entitat Cultural avui al programa al matí, Agustí González.
Jo suposo que una mica, diguéssim, no diem pega, la cosa que té, diguéssim, que el no ser una boca d'escenari convencional, o sigui, esclar, allò és una sala diàfana, amb unes butaques, llavors esclar, ho has de vestir tot. Amb això no estic, diguéssim, dient que per això no es fa, sinó que, bueno, hem de trepitjar també de peus a terra, tot val molts diners, no? Llavors dius, esclar, el pressupost que pot suposar fer una cosa a la sala petita, fer-ho a la sala gran es multiplica per 3.
De totes maneres, mantindran obertes la sala petita i la biblioteca, on es podran veure les obres La cantant calva, Figuretes de vidre, El casament dels petits burgesos i La trampa, juntament amb Així va mentir ell, el marit d'ella. Per tant, com diuen els seus responsables, el tancament de la sala gran aquest any no significa ni la fi de l'entitat ni una rebaixa en la qualitat de les seves produccions.
De cop i volta et trobes donant mil voltes a dins d'un...
I continuem parlant de teatre, perquè aquesta nit la ciutat aixeca oficialment el taló.
Serà la quarta edició de la gala de presentació de tota la temporada teatral de la ciutat i participen els quatre teatres adherits a la Sabadell Teatre Associació, que oferiran tastets de les obres que podrem veure aquest curs a la ciutat, més d'una vintena. Avui han passat pel programa al matí per explicar les principals novetats del curs. Per exemple, Joventut de la Faràndula estrenarà a finals de temporada Aladí, una obra que el responsable de comunicació de l'entitat, David Bisbal, assegura que no deixarà indiferent al públic.
Farà moltíssim soroll, eh? Jo crec que serà un gran èxit. No puc desvetllar moltes coses, eh? Puc dir-vos, doncs, que està dirigida pel Joan Baptista Torrella, un personatge molt conegut a la nostra entitat, i la Míriam Vila, serà amb música d'Oriol Pedrós, i tindrem, pues, moltíssims actors, uns decorats espectaculars, un vestuari molt, 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 molt potent.
Pel que fa al Cirbu Teatre, continuen apostant pel teatre social amb obres com Nits d'agost, La ponència o Bajarse al Moro, una obra produïda pel planter de l'entitat als alumnes del taller de teatre. Finalment, el Sant Vicenç vol començar amb un clàssic català, com és el Cafè de la Marina, per acabar posant tota la carn a la graella amb Tarzan. Jordi Cascales és el president del grup.
Aquesta selva, doncs, que ens espera, home, jo penso que moltes emocions. A més, tornem a la música en directe amb un conjunt musical, doncs, format per, no et podria enganyar, em sembla que són 12 persones, on hi haurà molta percussió i bé, música original dels germans del Mau i Néstor Pérez, i bé, esperem que sigui l'èxit que va representar, per exemple, doncs, o que va ser el Llibre de la Selva.
La gala Sabadell aixeca el taló serà aquest vespre 8:45 al Teatre Principal, amb totes les entrades exaurides. De fet, es van acabar amb tal sols una hora des que es van posar a la venda. Sabadell té ganes d'anar al teatre.
I més teatre, el sabadellenc Jordi Ramoneda estrena avui la seva obra Ese Portugués al Teatre Tantarantana de Barcelona. Ramoneda és l'autor del text que explica la història de l'exjugador del Barça, Luis Figo, intentant justificar per què va deixar el club blaugrana per anar al Madrid. Ho ha explicat en declaracions al programa al matí.
Però al que intentem fer amb aquesta obra, més que perdonar-lo, perquè això ja és una cosa que és més irracional, el perdó, és intentar entendre'l. I crec que ho he aconseguit, jo com a Jordi Ramoneda. L'altre dia parlava amb la Sílvia Navarro, la directora, i li dic, Sílvia, després de ja estar a punt d'estar en aquesta obra, tu el Figo el perdones? I em va dir una cosa que m'agrada molt, em va dir, com a directora sí, com a culer no.
Ese Portugués de Jordi Ramoneda s'estrenarà avui i es podrà veure a la Sala Barcelonina fins al 13 d'octubre.
Este Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, un informe de l'UDEF hauria localitzat a Andorra més d'un milió d'euros d'origen desconegut de Josep Pujol, un altre dels fills de l'expresident, fins ara no inclòs en aquest cas.
La investigació s'emmarca dins del cas Pujol, dels quals encara no s'ha tancat la instrucció. Segons la Policia Nacional, hi ha un compte a l'entitat Anbank, on s'haurien realitzat tres ingressos per un valor que supera el 1.200.000 euros i que només s'ha pogut determinar que 245.000 euros procedien de dos comptes bancaris del seu germà Jordi. A més, el fill de l'expresident també figura com a beneficiari d'una fundació de Panamà, on hi apareix un abonament mitjançant transferència de 600.000 euros que provenen del compte de Josep Pujol a l'entitat andorrana.
Junts per Catalunya i Esquerra assumeixen que els presos no podran repetir de candidats al DUN.
Les dues plataformes polítiques treballen ja amb altres opcions perquè compten que quan s'hagi de votar al DUN, la sentència del judici del procés ja haurà sortit. Junts i Esquerra preveuen condemnes pels presos que els inhabilitarien per tornar a ser candidats a una llista electoral.
La de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegura que no hi haurà un Piolín 2 per fer front a la reacció a la sentència del Tribunal Suprem.
En una entrevista als matins de TV3, Cunillera ha explicat que s'haurà de reforçar allà on pugui haver un enrenou més del normal, però ha descartat que repeteixi l'arribada de policia estatal com va passar per l'1 d'octubre.
El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, es disculpa per una fotografia de 2001 en què apareix disfressat d'Aladín i amb la cara pintada de negre.
Un fet que li ha valgut una pluja de crítiques acusant-lo de racisme. La fotografia publicada per la revista Time va ser lliurada per un empresari de Vancouver a principi de mes i estava inclosa dins l'anuari de l'acadèmia Westman Gray.
El músic sabadellenc Jaume Busoms decideix emprendre una nova aventura.
La contraportada.
Després d'una àmplia trajectòria del dels escenaris fent versions, ara toca amb la seva banda composant les seves pròpies cançons, com aquest, Un gaià. Tem Produccions i la discogràfica Crea Music publica avui a través de totes les plataformes digitals aquest single que estem escoltant. En declaracions al programa Al Matí, Busoms justifica per què es van traient les cançons una a una.
Jo el que busco és que hi hagi gent que escolti la cançó, que li agradi més o li agradi menys, i si algú s'hi sent identificat i això, doncs genial. I per això mateix, de que ara et treure un disc, que a vegades dius, ostres, que m'agraden dues cançons d'aquest disc. Doncs per això mateix anem traient singles, a poc a poc. I és que tots som
fills d'aquesta terra que es coneix com un gaià. Un gaià és un tastat del que serà el seu nou àlbum, on hi podrem trobar una barreja d'estils, des de la balada fins a la rumba, passant per l'esca, el reggae o el pop. Doncs amb aquesta proposta posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.